Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau i el Pasqual Dusó. Molt bon dia als tres.
Bon dia. Bon dia.
Avui no vindrà el Narcís, que està convalescent d'una operació, però que està bé, i diu que la setmana que ve tornarà aquí a donar guerra. Ja m'ho ha dit, eh? Ho dic perquè... Una abraçada per ell, que m'ha dit que ens escoltarà. Segur, segur. Escolti, com ha anat el cap de setmana? Bé?
Bé, tranquil.
Sí? No han estat convidats a aquest casament que hem tingut al Museu Nacional d'Art de Catalunya?
No.
No han tingut l'ocasió?
No. Per sort, no.
No? Jo els anava a preguntar si els sembla bé que el Museu Nacional d'Art de Catalunya llogui les seves instal·lacions per un banquet o també per altres coses, perquè de fet va haver-hi una cerimònia. Un moment, però deixa'm acabar. Però jo us estic preguntant, doncs la meva opinió me la quedo jo tinc la meva opinió sobre això. Dit això, no, ja mira, que ha sortit el tema. Els va costar 18.000 euros el lloguer i 12.000 euros més per cada dia que han ocupat l'espai per haver de preparar la decoració. A canvi, es va oferir un dia d'entrada franga i a tots els catalans perquè poguessin anar al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Diuen, jo no sé com ho calculen això, que el casament ha deixat a la ciutat uns 65 milions d'euros i diuen que és un dels més cars de la història.
Jo penso, ho calculen, perdona Lourdes, de la mateixa manera que es calcula el de les manifestacions, no? Et truca mitjans de comunicació al sindicat i et pregunta quanta gent creus que hi ha al carrer i tu dius aquest sembla, i després truquen a un altre, a la delegació del govern i els diu una altra cosa, vull dir, no sé com ho poden calcular. Jo he de dir que jo hi he estat amb un sopar al MENAC i és molt agradable aquella sala. Però era un sopar, no vam haver de tancar les instal·lacions i, francament, no tinc cap opinió. A mi em sembla una vergonya que aquests luxes, no? Vull dir, sembla que no fa falta avui en dia aquests luxes.
Aviam, fa uns 15 dies vaig estar amb un sopar de Càritas al MENAC i ho vaig trobar estupendo, ho poguessin oferir per un sopar de Càritas. Però és que, per altra banda, si un senyor lloga i ens deixa una quantitat de diners que serveix per cobrir despeses, etcètera, etcètera, tot plegat per, anem a suposar, una setmana entre preparatius i no, doncs és que jo pregunto, és que d'altres espais no es lloguen també? Número 1. Número 2. Com calculen els ingressos? Pues jo crec que fent una mena de pressupost que diu a tantes persones que venen, en tantes habitacions, que valen tants diners, van multiplicant, més el lloguer d'uns càterings, més el... i van sumant. És algo tan senzill com multiplicar i sumar. I tant de bo vinguessin moltes accions d'aquestes que són, entre cometes, turístiques, un senyor que, bueno... a Celor Mitral, la família esta és de les més importants del món, que donen...
Té una fàbrica amb Veros, en aquest país.
Donen... M'és igual.
I a mi no.
Aviam, és una cosa no treu l'altra.
No.
És que, que un sigui ric, no es pot, diguem-li, posar a la mateixa alçada si hi ha un tema de gestió o no d'unes persones que probablement ni ella estigui allà al davant, d'acord? ¿Vale? Llavors, diguem-li, llencin la imatge de la ciutat de Barcelona a través del món, perquè segurament moltes persones amb capacitats hauran pogut venir a assistir i, escolta'm, benvingut sigui, i després que vinguin a posar empreses, i de debò, no ens podem queixar de les coses que aporten riquesa i diguem-li, i informació general de la nostra ciutat per la resta del món.
Pasqual.
Bé,
tu hauries llogat, sí o no, si hagués depengut de
primera,
tu?
Primera cosa, per quin preu es lloga? Això és un preu públic.
Sí.
O sigui, l'Ajuntament és igual que el llogui aquest senyor multimilionari de no sé què, com que el llogui pues, Càritas o qui sigui d'allò. És un preu públic fixat, i si són aquests, em sembla que has dit 34...
Són 18.000 euros al tancar-lo, més 12.000 per dia.
Val, pues això és un preu públic que és un preu reglat, per tant no fan ni més ni menys del que haurien de fer a la resta dels mortals. Segona cosa, com calculen els ingressos, no ho sé, però jo m'imagino que París va deixar fa un any o dos una cosina de llotges, no sé què, va deixar aproximadament, també diuen, aquests 60-70 milions d'euros. Bueno, benvinguts siguin. El que sí que sembla és que a les botigues del Passeig de Gràcia, que jo suposo que les deuen, bueno, que no sempre estan plenes de gom a gom, doncs aquesta vegada sí que es veu que les senyores aquelles devien comprar els seus vestits. I l'altra cosa, evidentment, com deia la Lourdes, els rics, quan més rics hi hagi, millor, i benvinguts siguin tots, però crec que hi ha un problema, jo crec que és obscè, és a dir, jo crec que, però no ho dic per aquí, no ho dic per aquí, ho dic per la Índia, perquè si aquest senyor té tants diners, bueno, sembla molt bé que sigui molt ric, però penso que, i potser ja ho fa, que hauria de fer com el Bill Gates, que una part dels seus beneficis revertís dins de la societat, perquè la societat que envolten aquest senyor no és, és real, bueno, a la Índia hi ha unes, diferències, uns,
unes castes
d'allò que jo crec que és molt important. Aleshores, bé, de tota manera m'estimo molt més que es gasti aquests diners, que se'ls, que els despengui, que els gasti, que no pas, doncs, que sé jo, que cremés bitllets d'allò.
Tot i que ArcelorMittal té la seu a Luxemburg.
Sí. Ja, ja, sí,
no, curiosament.
Sí, sí.
Curiosament.
No, no, però ho he mirat, vull dir, per buscar quin... Ara, déu-n'hi-do, la gent que tenen...
A veure, jo vull dir una cosa. Segurament que no ens posarem d'acord amb el reste dels tertulians, no. Però per mi és un problema de valors. Està demostrat que en aquest món globalitzat cada vegada hi ha gent més rica,
sí.
I per contrari cada vegada hi ha gent amb més misèria.
No.
Home, i tant.
Que acabi la Maria i després repliqueu els altres.
Cada vegada hi ha més gent pobra, més quantitat de gent pobra.
En els països desenvolupats.
No cal anar.
Mantet, que acabi la Maria després.
Hi ha més diferències amb uns i amb els altres. Perquè si no, la gent no es fa tan rica. És impossible que la gent es faci tan rica, entens? Per tant, és un problema de valors. I suposo que...
Tu
replica el que vulguis. I segur que no ens posarem d'acord, perquè jo tinc un sistema de valors que per mi, per sort, no són els mateixos que els d'altres persones. I per tant, no podré acceptar una cosa encara que em demostris amb pèls i senyals que això no és veritat. Per mi, aquest casament, la pregunta era aquest casament que m'ha semblat. Mira, molt bé, si els floristes han guanyat diners em sembla fantàstic, però és un problema de jerarquia de valors meus, que no ho puc acceptar. Meus, personals, vull dir, no tinc cap més raó que aquesta. I ara hi ha acabat.
Ràpliques. Lourdes.
No, per sempre això diu de que està la idea de que els rics són com els parents del dimoni, no? Són dolents per naturalesa, per
principi. Jo no he dit això.
Sí, no, el concepte.
No, jo no he dit
això. I aleshores, per exemple, jo el que, diguem-li, incidia enmig de la conversa, per exemple, et trobes un Bill Gates, no?, que fomenta, que treballa, tal, i aquest senyor no ha fet tot el contrari, ha fet molt bé per la humanitat, perquè ens ha posat a l'abast unes tècniques que ens han permès progressar. O sigui, no té per què ser una persona que es faci rica, una persona que ho explota els altres. Això no és veritat. I llavors, les diferències entre el nivell de riquesa i tot això que passa és que amb els països desenvolupats potser sí que s'estan fent més diferència, però en canvi amb els països subdesenvolupats s'està augmentant el nivell de vida. I si no, mira els xinos.
Sí, pots mirar algunes províncies de Xina.
Però com estaven abans? És que abans és que ni tenien lloc per sobreviure. O sigui, tu mira com està evolucionant el nivell de vida. Ara estan millor que fa 10 anys.
No sé si convenceràs a la clientela de Cugat.cat, però a mi no.
Jo no vull convèncer ningú, jo l'únic que vull és que la gent informi i s'ho miri.
Pasqual, desempata.
No. Bé, és cert que la diferència, és cert que la diferència entre rics i pobres, amb el sistema actual, doncs s'està incrementant. Inclús entre països rics i països pobres s'està incrementant. Però el que no és cert és que els països pobres també van progressant i la gent també va progressant. És a dir, no sé si al centre d'Àfrica viuen, segur que viuen millor ara que fa 30 anys i segur que tenen molts més avenços. Llavors, una resposta...
Centre d'Àfrica no és un bon...
No, a la que vulguis, vull dir, posa el país que vulguis, he posat aquest a l'Afganistan.
Perdona, deixa'm l'incís, però el problema que tenen aquests països no és que hi hagi gent rica, hi ha gent corrupta.
Com aquí.
Que hi ha gent... D'acord, però és el problema.
El que volia dir és que el món va progressant positivament, vivim molt millor ara que fa 100 anys, per dir-ho així. El que passa és que hi ha uns que progressen molt més. Aleshores, han de progressar molt més perquè estan explotant a la gent? No, han de progressar molt més perquè els mitjans tècnics permeten molt més progrés. És a dir, sortosament, la tècnica ha permès fer una quantitat de coses bueno, unes fortunes, simplement. Aleshores, el tema jo crec que és aquest, que els països que, o les persones que tenen accés en aquest accés, en aquest progrés tècnic, s'han disparat, i en canvi els altres van creixent vegetativament, però van creixent. No és veritat que visquin pitjor.
No, és, per exemple, teníem també el cas del noi aquest que va inventar Google, no? Vull dir, són persones, a més, que han partit de zero, no han partit de que tenien a casa seva tot un capital que els hi va permetre, no, han sigut persones que han tingut una idea, l'han desenvolupada, s'ha imposat i, escolta'm, i els hi ha anat caient la riquesa, doncs, escolta'm, ja m'agradaria a mi ser com ells, tu. Vull dir, tenir aquestes capacitats i aviam qui no.
A mi no em preocupa gens ser ric, és a dir, per mi la riquesa és un tema diferent. Ahir sentia que deia un, diu, escolti, com això dels llums de Nadal, i llavors veu que la gent tenia envasada unes ganes de comprar terribles. I ho vaig sentir, ahir per la tele, que es veu que les botigues van començar, diu, hi ha més gent que mira que compra, però que la gent tenia un embassament després de la crisi de ganes de comprar. A mi això no m'ha passat mai, o sigui, jo crec que la riquesa no és tant la riquesa material. A part que hi ha una cosa...
Sí, però el sistema es basa en que ha d'haver-hi consum. Si no hi ha consum, l'economia no tira.
Això sí, però llavors jo estic...
I si la gent no té feina i no guanya diners,
no hi ha
què
consum?
Sí, no, ho pregunto perquè, clar...
Però és que a mi em van ensenyar de petit a ser auster. I auster.
Sí, sí, però si no dic que en el teu cas no sigui, però...
És que si no gastes, no... Perdona que et digui, és que no sabria ni...
Perquè la societat occidental està abocada al consum.
Sí.
Com diu el Pep B, si es deixa de tenir llocs de treball, si cada vegada hi ha més atur, si cada vegada hi ha més gent que no té diners, no hi ha consum.
Que sí.
I el consum és el que genera riquesa, bueno, és evident. I la societat està abocada a fer-nos consumir. Per sort hi ha gent com el Pasqual o com altra gent que no els agrada o que no els perjudica...
Em fa vergonya entrar en una botiga a mi.
...els mitjans de comunicació que ens inciten al consum. Sí. Al consum. Jo he de dir que, per sort, tota la meva família són bastant de la mena del Pasqual, eh? I que són poc consumistes.
Ahir sortia un article del Miquel Puig a l'Ara on es parlava sobre la possibilitat que hi hagi o no hi hagi minijobs, era una columneta molt breu i es contraposaven dues opinions, no? D'una senyora, no recordo ara el nom, que hi estava en contra i ell hi estava a favor, no? I estava a favor per un motiu que a mi em va sorprendre, no perquè estés a favor que la gent cobrés poc o molt, sinó perquè va dir una cosa que aquí, per exemple, l'Arcadi Oliveres ha dit en diverses ocasions, diu, no hi haurà prou treball per tothom. Aleshores, en unes economies en què han crescut bàsicament a base de construcció i turisme, que són dos sectors que s'han anat reduint en aquest context, doncs hi haurà d'haver-hi minijobs bàsicament perquè hi haurà d'haver-hi un repartiment del treball, que això és una idea que, dita pel Miquel Puig, doncs pot semblar una mica així de centre-dreta, simplificant-ho molt, i quan ho diu l'Arcadi sembla d'extrema esquerra, no? Però aquesta incapacitat que tenen les societats occidentals davant del volum de gent que hi ha per generar llocs de feina per tothom, i vaja, sortia el debat, no, era una columna, òbviament no molt extensa, però la idea de dir, compte, perquè aquells anys on tothom podia tenir feina perquè hi havia feina per tothom, doncs probablement no tornaran.
Partíem de zero, partíem de zero i hi havia molt camí per recórrer.
Sí, però això també et situa en el fet que no hi haurà feina per tothom i com es generarà el consum, vull dir, això jo ho deixo l'altre, jo no en sé, jo em vaig fer la pregunta.
Fa molts anys la gent treballava 12 hores, França va intentar posar la jornada laboral més curta. Llavors, jo penso que sí, s'ha de repartir el treball. Si tenim, diguem-li, tecnologia que permet produir molt més, que siguem més productius, no, home, ens passem 24.000 hores a la feina.
Ai, per ser-ho, us haig de dir una cosa dels horaris després, digues, sí. Perdona.
No, doncs, aleshores, el que s'ha de fer és això, repartir l'horari de treball, però no només en un país, S'ha de fer una mica consensuada amb algun organisme d'aquests macro...
Però això és entrar en el mercat, posar-la en el mercat. Intervenció en el mercat.
És que el lliure mercat, 100%, diguem quin país el practica.
No, jo...
És que no n'hi ha cap,
El problema no és la gent que cobra poc, el problema és la quantitat de gent, i en aquí aquest poble us en puc fer una llista ara mateix, la quantitat de gent que treballa poques hores, mal pagada i sense contracte. Poques hores, mal pagada i sense contracte.
Això no ho puc aplaudir mai, no?
Perquè evidentment,
és il·legal.
Per tant, el que crec que s'hauria de controlar al qui li toqui controlar-ho, que evidentment no som ningú dels que estem aquí, és...
Ni sé si en sabríem.
D'acord que la gent tingui uns treballs que segurament no seran els treballs que cobrin el que cobraven la gent als anys 80-90, però que estiguin contractats, que els, si els contracten, que els assegurin no per una hora al dia, sinó per les hores que treballin, siguin 15 o 16 hores. I això no s'està fent. I això és el que caldria perseguir, jo crec.
Jo no ho conec, eh?
Jo sí. Jo en conec i molts. I aquí s'han cugat, doncs, eh? No cal anar a Barcelona.
No en conec a cap.
Pasqual.
Bé, jo diria tres coses, bàsicament. Una, també depèn molt de quins tipus de treball calgui repartir. Evidentment, el que sí que sé és que molts tècnics han marxat. O sigui, això...
Però abans marxaven peons, ara
sí,
marxen
exactament.
Tècnics.
En els meus temps marxaven els peons a l'any 50-60 i ara veig que marxen molts tècnics, molts enginyers, difícilment dintre del meu, dels nostres d'allò, parles i no tenen algun fill doncs, a la Xina, com el cas present, o a Itàlia, o a no sé on, no? O sigui, val, depèn del tipus de treball. No sé si per qui estem buscant treball. Dius, no hi haurà feina per tothom. Clar, evidentment, a la part alta, diguem, de la piràmide, no hi ha feina per tothom. Però jo penso que hi ha una altra cosa que no ens cal incrementar... Bueno, no ens cal, jo no dic res. Dic, no ens cal incrementar el consum amb la mundialització. Perquè ara, si no tinc mal entès, doncs, per exemple, les cimenteres es van quedar sense ciment perquè la Xina estaven construint, no sé si devia ser una urbanització, perquè per ells consumeixen el d'allò, no sé, de 6 milions...
Un hotel de 6 milions.
Exacte. I ferro i coses d'aquestes. Aleshores, suposo que el consum vindrà molt més per la mundialització. I tercer, tu sí que ho saps perquè deus tenir-ho aquí a la pantalla.
Ara us ho miro. Senyor.
Ahir va passar una cosa, ahir o abans d'ahir o el dijous, no sé per què, aquesta setmana, i és que es va posar tot el món d'acord. Sembla que es va posar d'acord tot el món mundial.
L'Organització Mundial del Comerç.
Que
estava aturat des de la conferència de Doha. Sí,
que però ara ho han de signar tots, eh? Que vaig estar llegint que
ja... No sé com s'ho faran. O sigui, jo crec que és un d'allò de molt bones voluntats, però jo no sé això com...
Bueno, és un organisme que lluita per treure barreres per tot el tema comercial,
sí,
no?
I
l'únic que feien és donar-los amb els països subdesenvolupats i amb-li una mica més de marge perquè tinguessin dret a rebre alguna subvenció o alguna cosa. Bueno.
Però això vol dir també facilitats pel consum.
Sí,
i facilitats pel consum, sí. Meu, així, o sigui...
Tot i que queda pendent ara, hi ha hagut l'acord, però ho ha de signar tots els països, ja veurem com va.
Però no us
va.
Sembla que és més un tema de bona voluntat que es pugui portar?
No, hi ha interessos sempre econòmics al darrere, eh?
Jo penso que és un tema d'interessos econòmics sempre. I no de bona voluntat, eh?
No, tot plegat, tot plegat.
Recullen subsidis agraris quan es tracti d'ajudar els països en vies de desenvolupament. Són 159 països, va haver aquest primer acord global, i ara veurem com va, vull dir que... Escolti, l'altre dia vaig pensar en vostès per una cosa que vam tractar aquí. Ho explica el 324, que quedi clar. El Teatre Gaudí ha canviat d'horaris. Ho ha fet el seu públic, sí. Més aviat. Enmig del debat, recorden, sobre si s'haurien de posar tots els rellotges una hora abans i avançar els horaris d'àpats, feines, etc. Doncs aquest Teatre de Barcelona ha fet un pas endavant, ho va preguntar als seus espectadors i es va trobar amb la sorpresa, l'organització o la direcció, que la gent volia que les funcions comencessin abans. I per què? Una, perquè els que venien de fora podien agafar el transport públic per anar i tornar, i perquè els que volien anar a sopar després de l'obra els anava molt bé que els hi fessin a les 7 de la tarda i que no els hi fessin a les 8 o a les 9 o a les 10, que era quan els hi trencaven els horaris. Mm-hmm. Se'n recorden que ho vam parlar aquí? Doncs ahir quan ho vaig veure dic, doncs el sentit comú que va sortir aquell dia a la tertúlia aplicat a un teatre, escolta, i vindran més gent a més.
Però és que són els horaris que fan a Europa, vull dir, tu te'n vas als països nòrdics, Alemanya, són els horaris que fan, perquè, i no és un problema només de temperatura, perquè jo he vist la gent anar a l'òpera a Estocolmo amb les botes de neu i quan arriben allà es canvien i es posen sabatetes de taló, vull dir, perquè no és un problema de temperatura, és un problema horari que la persona, ens movem uns horaris
de lògica, necessitem unes hores de descans, allò diuen dels bioritmes, no? Que hi ha les hores de la nit, una mica com els animals, van en funció de la llum solar, vale? En tenim d'elèctrica, però és que això, l'altre dia jo vaig veure un programa de televisió, l'anunciaven tal que començava nou i que a mi pel presentador doncs em fa gràcia, no sé si era el quarts d'una de la nit, i dic jo...
Sí. Sí. Això és una borrada.
Quarts d'una de la nit, però bueno...
Sí. L'oportunitat és...
Entre setmana més.
Sí.
Que t'ho mira el dissabte, potser encara...
A mi que l'únic que m'agraden són les tertúlies, per dir-ho d'aquesta manera, i resulta que els programes més interessants els comencen a les 11.
Els pots gravar i mirar-te'ls a l'endemà. Però jo estic d'acord amb vosaltres. Els programes més interessants que fan en general les televisions comencen a partir de les 11 de la nit, com a...
Sí, tres quarts d'onze. TV3, el programa estrella, de la que consideren estrella almenys, sempre a 3:15 i penso, caram.
Llavors, això jo fa molts anys, tants anys que ja no, vosaltres, em sembla que la Lourdes encara no havia nascut, el meu marit que treballava en enginyeria, que estudiava enginyeria a Múnich, perquè abans també marxaven a fora la gent, sí. Em deia sempre, és que allà, a les 7 de la tarda, pots anar allà on sigui, perquè a les 9 ja estàs a casa, t'estic parlant de fa més de 40 anys, eh? A les 9 ja estàs a casa i fas el que vols, llavors pots sopar, però perquè l'endemà al dematí s'han de llevar a les 6 del dematí per anar a treballar i per tant no poden sortir a les 11 de la nit d'un teatre. Per tant, són coses
o a les 7,
de sentit comú.
I simplement es tracta d'agrupar, vull dir, jo entenc que quan la gent treballava al mateix lloc on residia, la mateixa ciutat, el mateix poble, doncs de vegades necessiten, jo sé, un parell d'hores per anar a dinar i tornar de la feina, però avui en dia és estrany que un visqui al mateix lloc on treballa i per tant de vegades queden allà unes hores que queden totalment mortes.
No, saps què obliga? Obliga que les grans empreses, perdona Pasqual, les grans empreses acabin fent tíquets de menjador, perquè com que tens 2 hores te n'has d'anar a dinar en un restaurant o emportar-te'n una carmanyola. Això vol una despesa important. Sí, d'acord que dona feina a la restauració, però és una despesa i un mal rotllo important.
Pasqual.
Jo només volia dir 2 coses. Una, que m'ha semblat molt bé que el gerent o qui sigui el responsable de la Sala Gaudí pregunti.
És que jo crec que mateix,
és la manera de saber fer les coses. Diu, escolti, a vostès què els hi sembla? I diu, home, i a més de preguntar, com ha dit el Pep abans, ha dit també les raons. Miri, és que si jo vinc de fora, perdo el tren, si vinc de no sé què.
Les raons les vaig treure de la gent que els entrevistaven ahir, però sí, eren aquestes, bàsicament.
Era transport el que se n'entera. Diu, espera un moment, anem a fer això per no perjudicar la gent i tal. Per tant, el sistema em sembla perfecte. La conclusió també em sembla molt bé, el que siguin les coses més aviat, perquè la gent doncs pugui fer aquest tipus de vida, un centre europeu, o com vulgui dir-li que deia la Maria. I després només vull ressaltar, no és res més que una tonteria, el contrast. Resulta que nosaltres, quan anàvem amb una... Nosaltres em refereixo quan jo era jove, i anàvem amb una festeta, a 2:15 es tancava.
Ja havies lligat, no?
Jo a les 9:30 havia d'estar a casa meva.
No, estar a casa teva sí, però si tu anaves un dia a Mantenon,
que veig el pandó,
a fer el pandó. A Sant Joan, una cosa d'aquestes, et deixaven a la 1:00.
Però a 2:15 tancaven totes les...
Ja havies d'haver lligat a aquella hora, no?
Bueno, sí. Bueno, en aquella època ni es lligava, però bueno, els 4 piropos ja els podies dir. I en canvi ara la joventut és que la joventut és que surten a la 1:00 de la nit de casa. Sí. Per tant, o sigui, aquí sí que hi ha hagut per la part aquesta un corriment d'horaris que així com nosaltres estem veient, no sé què passa a Europa, Maria, no sé si
tanquen
a les 3 en molts llocs.
Pues aquí hauríem de veure
sempre si es pot trobar algun lloc que continuï, però
sí, però sense,
l'excepció
però sense fer soroll. Sense fer soroll, perquè al costat de l'Ajuntament de, ja ho diré demà, de Copenhague, hi ha una discoteca fantàstica que està oberta fins a les 4 o les 5 de la matinada, però no se sent cap soroll, que és fantàstic, també.
Que aquí és el que passa, el gran problema que tenen bars i discoteques amb els veïns, normalment a dins, si està venint sonoritzat, doncs bueno, es pot aguantar, però problemes fora, després.
Jo que davant de casa meva tinc un pàrquing de motos que sortint de l'estació, t'asseguro que a les 5 i a les 6 del dematí la gent que ve de l'estació a recollir la moto, tal com parlen i tal com criden, em fa por a mi, que no els conec de res, perquè no sé qui són, que agafin la moto en aquelles condicions.
És espantós, és una pena, és una pena. És una pena. Aviam, no és el 100% del jovent.
No, això és cert, també, que no és tothom.
No.
Que a vegades la imatge queda...
Però és un percentatge molt elevat, la idea de que per passar-s'ho bé, de primer s'han de col·locar, És terrible.
De fet, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, si els agafes un divendres o un dissabte a la nit, allò tornant a les 1:15 o 2:00, que és més o menys quan comencen a tancar, no? Hi ha autèntics vagons que són vagons botellón. És a dir, gent que s'està traslladant a alguna discoteca, jo imagino que de Sabadell o de Terrassa, el vagó es converteix en un espai on la gent beu. Però no és que algú begui una ampolleta, no sé, es pot veure si tens set, no? Sinó que es converteix en un autèntic botellón, no? A més, amb la sensació de, jo no diré potser inseguretat, perquè vaja, però aquella intranquil·litat de veure aquella gent que estava bé i estava tenint, bé amb una intenció...
Tenint en compte que
hi ha... De col·locar-se.
Sí,
de col·locar-se.
Sí. I els segurates passen, bueno, això, segurates, els agents de seguretat passen amb el gos i tal, amaguen les ampolles, es fa la cerimònia aquesta de jo m'amago, tu fas veure que has vigilat, surto i continua el festival.
A veure...
I això fa respecte, per no dir por.
Això són les coses que jo crec que en aquest país deixem allò les afers, deixem passar i, sí, no, i no hauríem de deixar passar.
Ai, pobre de tu, que diguis alguna cosa, clar.
Ara, això bueno, és el que jo
a veure, la policia de Viladecans, que jo he tingut el gust de tenir-la molts anys treballant amb ells, no s'atrevia a anar a les discoteques de Viladecans, no s'atrevia. I cada dia hi havia urgències a l'Hospital de Viladecans de gent de les discoteques. I no s'atrevia perquè és que els agredien. Vull dir, jo ja sé que això no és lo de tothom, però sí que és una taca,
és
una taca en el nostre sistema. I abans de passar a una altra cosa, Pep, a part de lo del teatre, jo agrairia que els partits de futbol també es fessin a una hora.
Ah, no, jo també. Jo agrairia
que es poguessin agafar els metros, sí, i el transport públic d'una manera normal.
Sense que els hi facin pagar un plus.
Exacte.
No, jo volia dir dues coses.
Però ho paguen els clubs ara, eh? Sí, o sigui, el Barça, sí, quan hi ha un partit d'aquests a hores... No, sí, a mi em sembla molt bé.
Però és una despesa que no caldria.
Si, no, si es fessin,
si
bé les coses,
a les 7
sí
de la tarda. Vull
sí, però aquí topes amb les televisions, bàsicament. Tristament, eh? Jo sí, sóc dels que molesta molt anar un diumenge a les 9 del vespre.
Però no Anglaterra, eh? Anglaterra s'han canviat horaris i no topen amb les televisions, tampoc.
Sí, però...
Jo, és que jo penso que és un tema de...
Sí, de voler-ho fer. I d'entrada pues, trobaríem doncs, les resistències, tal, però si hi ha una voluntat per part de l'autoritat, s'imposa i s'acostuma.
Sí, però ara que parlàveu de món globalitzat, ara et passo la paraula, eh? Els partits, ara quan també es posen els horaris, ja no només es pensen els horaris en, diguem-ne, perspectiva catalana, és a dir, es pensa també doncs, que si el podran veure a Sud-amèrica, el podran veure als Estats Units, el podran veure a la Xina, el podran veure al Qatar, que al cap i a la fi són uns dels que de tant en tant també posen
sí,
diners.
Sí, però això,
eh?
les motos i els cotxes ho han resolt.
No, aquí sí que no hi ha límit.
T'ho donen a primera hora en si directe i després en diferit. Vull dir, a veure, ja ho sé que és una altra cosa, però si ho vols veure a les 3 de la matinada, t'aixeques a les 3 de la matinada.
És impossible, es vagi tota una hora raonable.
No, però ja ho calculen així, no et pensis, eh? Digues, Pasqual.
No, és que ja el tema ja gairebé s'ha passat. Tu deies que el tren semblava un botellón i que, bueno, no un tema de inseguretat, però sí que és un tema que et sents incòmode. Però, i després passo el que deia la Maria, és a dir, de vegades vas en el tren i veus un tio amb els peus al seient. I bueno, com aquell que diu, no li dius i et fa cas o no et fa cas, però si d'allò, si hi ha més gent a la vora, ni t'atreveixes a dir-ho. I dius, home, sí, tinc tota la raó. I crec que això és un tema que s'hauria de tenir un respecte. O sigui, primer que ja no s'hauria de fer, després que si una persona gran o jove o que sigui, diu, escolti, no posi... No, pues, faci el favor, que això és bon d'usar...
Vostè hauria... ho fa a casa seva, bàsicament, és la pregunta, no?
Sí. I després l'altra cosa que volia dir... A veure, jo m'he emborratxat a la meva vida, perquè a més he sigut de la Tuna i he fet de tot en aquest món. Però la meva finalitat, o sigui, l'emborratxar-me, o l'ha begut, o com vulgueu dir-li, era una conseqüència de veure, no era una finalitat. O sigui, no era una finalitat, és que ara sembla que es volen col·locar... O sigui, jo si
no sembla, sigui, ho fan. Sí, no ho sembla, sí, és així.
Jo, és que dius, bueno, vas bevent allà, amb alegria i bon humor, i al final resulta que dius, ostres, em sembla que he agafat un pet jo avui, i ja està, però era una conseqüència no volguda, perquè a més després quan arribaves a casa la cosa tenia uns caires lamentables, però era una conseqüència, però és que ara és la finalitat, i sí, això sí, és un tema que jo no he entès mai. O sigui, a mi no m'agrada emborratxar-me, m'agrada veure. I en canvi aquells el que van és a veure si espera que n'agafaré una mica més aviam, si agafo un pedal...
Bueno. Ni una cosa ni una altra, a mi m'ha agradat divertir-me.
Sí,
i aleshores jo he sigut capaç de divertir-me fent el que a mi sí, em semblava sí, per fer riure i que convingués, però tenint la consciència molt clara.
Però jo crec que aquest és el quid de la qüestió. Divertir-se
sí,
amb el que tu et ve de gust divertir-te, sí, no amb el que els companys del costat vulguin que et diverteixis. A lo millor no t'agrada anar a la discoteca i no t'ho passes bé a la discoteca, però com que tothom va a la discoteca, tu t'has de col·locar per trobar-te bé en aquella discoteca. I això és un problema greu, perquè és un problema de la personalitat, dels valors i de la personalitat de la gent. A mi no m'agrada robar, no. I perquè robi el del meu costat no aniré sí, a robar. Però si tothom ho fa, et trobes malament.
Més laxa.
Et trobes malament. I llavors, jo crec que veuen per trobar-se bé. I no es troba, i no s'hi no. troben de bé, perquè és el que, no, és el que vosaltres dieu.
Veuen per cridar l'atenció, per ser els simpàtics, per ser els protagonistes...
Mira, jo tinc un exemple fantàstic. Els finlandesos són la gent més sèria i més sosa del món mundial. Per què s'emborratxen?
Veuen molt, eh?
Veuen molt, però per deixar de ser serios i seriosos.
Desinhibir-se.
Per desinhibir-se, sí.
Per justificar-se per desinhibir-se.
Però tenen problemes d'alcoholisme molt greus. Però molt, que no pots comprar una ampolla de vi al supermercat, que has d'anar a unes botigues especialitzades,
bueno,
almenys.
També passa a Anglaterra.
No, però vi podies comprar a Anglaterra, eh?
Sí, últimament. Vi i cava en pots comprar.
Sí. Ara, si vols comprar... És...
No, però allà, però és igual, feta la llei, feta la trampa. Entres per una porta i surts per una altra. Vull dir, si no, se'n van agafant el ferri que se'n va cap a
Suècia,
cap allà on sigui, i agafen totes les caixes. Bueno, baixant del ferri els veus baixar amb els carrets plens de caixes de begudes alcohòliques. Però ho fan per desinhibir-se. Jo penso que la nostra joventut, en part, li passa una mica el mateix.
Sí, o sigui, això és el que diuen, no? Però això és lo terrible, perquè llavors, sempre he dit el mateix, totes aquestes campanyes que fan, per exemple, per evitar embarassos no desitjats, per contagis i tot això, se'n van orris, perquè la gent, ja, quan descontrolen tot i per tot, i més d'avui en dia, doncs, hi ha determinades facilitats, i genera no un problema, sinó diferents problemes al veure, genera problemes a la carretera, genera problemes de... sanitaris, genera molt tipus de problemes.
I despeses. Moltes despeses.
Clar, tots els problemes on pensen despeses.
Jo crec que defraudaríem en el Narcís, que es deu estar escoltant, si no parlem una mica de política.
Sí, no, ho tinc apuntat. Un moment, fem un apunt sobre en Pere Narbona, l'expresident sí. de l'Ola d'Extensió Universitària per la Gent Gran, que sí. ha mort aquest diumenge als 77 anys, i també va estar al capdavant de l'Hospital General de Catalunya, i va ser regidor del PSC. El funeral tindrà lloc avui.
I parlamentari.
També va ser parlamentari? Un petit record, Maria i Pasqual, vosaltres que vau compartir amb ell ple municipal.
Jo penso que era una persona sàvia, una persona sèria i una persona que es creia el que feia políticament i també professionalment. Em sap greu, la veritat és que me n'hi ha assabentat avui que s'havia mort el Pere Narbona, sabia que feia temps que la seva salut no era bona, però em pensava que la gent bona ha d'aguantar més anys, no? Em sap greu, ho sento molt, la veritat.
Jo, si no tinc l'entès, el Pere Narbona va venir aquí de diputat, tan bon punt va venir a Sant Cugat, o sigui que no el coneixia d'abans. El moment en què el vaig conèixer era un tema, ell era enginyer industrial, però era un tema que el tenia, que li van donar la cartera de l'oposició de la cartera d'economia, i era amb ell amb el que m'havia d'entendre amb els temes econòmics i tal. No vam tenir mai, no dic només perquè fóssim companys de carrera o d'allò, però no vam tenir mai el mínim d'allò. Per mi, el Pere Narbona ha sigut sempre un senyor.
Sí, i una persona intel·ligent,
sí,
i una
home,
persona
sí.
sèria.
Sí, era enginyer.
Doncs, bueno.
Vale.
A dos quarts de cinc, doncs, el funeral avui al monestir. Parlem ara de política. Acaba de sortir una entrevista al president Mariano Rajoy que enfatitza... en aquesta entrevista que publica El País i també cinc capçaleres més d'arreu del món, que mai Catalunya i la resta d'Espanya han viscut separades i mostra confiança que les aspiracions sobiranistes s'acabin desinflant. També opina que aquesta és una de les qüestions més importants que té plantejada l'Estat espanyol en aquest moment i que no concedirà en cap moment una mena de consulta o referèndum perquè els catalans puguin escollir. Suposo que anava per aquí el que comentaves, no, Pasqual?
Jo tenia l'informe del Rivera, del CNI.
Ah, no, també, també en podem parlar.
Podem parlar del que...
Jo sempre intento treure el més recent, perquè, clar, aquestes coses se'n van més cap enrere.
Sí, però suposo que aquest cap de setmana...
Tampoc cap novetat, no?, del que dic, vull dir que no...
A mi em fa la impressió de que això que... No l'he vist, aquesta entrevista del Rajoy.
Acaba de publicar-se aquest matí, eh?
No he llegit res, però a mi em sembla que és la lletra d'un tango. La maté perquè era mia. No hem estat mai separats. És a dir, jo crec que no és el moment ara de cantar un tango i dir a l'amor profundo i eterno que nos professamos i no sé què. Les coses estan com estan, que no se'n dona compte.
Jo vaig estar, no sé, dijous, crec que era, amb diferents responsables de diaris. I la veritat...
Directors? Eren directors?
De la part de Catalunya. I els hi preguntava i, bueno, no ho veuen clar, això. O sigui, ells creuen que això serà el buf.
Ah, però digue'ns qui t'ho va dir, digue'ns qui t'ho va dir.
Responsables de diari.
Algun.
Bé. Catalans?
Sí, sí,
catalans. I treballen a Madrid? Pregunto.
No diré.
No, no ho dirà, no ho dirà.
Si de casa ja ho comentaré, però fora de...
Digues, digues, doncs, el gra.
No, no, la idea era aquesta, de que ells no ho veuen, el que passa és que també... El que es pensa, no?, de, hi haurà una frustració per part de la gent que se'ls ha fet, diguem-li, creure i tal, tota una situació que no la veuen com viable.
Jo penso que les declaracions des de fa temps del senyor Rajoy no són declaracions d'un president de govern intel·ligent i estadista, perquè si volgués desinflar el bluff ja el podria desinflar. Jo aquest diumenge vaig llegir un article d'un senyor, i de fet m'agradaria saber si el president del govern llegeix tots els diaris, també els que es publiquen aquí, encara que sigui en llengua castellana. Jo el diumenge vaig llegir un article d'un escriptor que es diu Jordi Solent, sembla que es diu Jordi, que em va semblar molt interessant, perquè es feia una pregunta que deia... I el Jordi Solent penso que no és dubtós de la seva seriositat. Es deia, els partits que només són independentistes, quan Catalunya aconsegueixi la independència, a quin programa polític tenen? Perquè a lo millor després resulta que serem independentistes els de Girona contra els de Barcelona, els de Lleida contra els de Barcelona. A veure, era un article que, si el teniu a mà, us el recomano, perquè era un article serio. I només que el senyor Rajoy es llegís aquell article, penso que l'hauria de fer reflexionar sobre les seves pròpies declaracions. I no en contra d'ell, eh?
Bé, jo el que diria és... he vist, com he dit abans, a mi m'agraden les tertúlies, i a les tertúlies doncs, a vegades va en la 8, per exemple, va l'Antic, que és el director de la Vanguardia, en el Franco, no sé si també el veig,
sí,
en el
Antonio
el
Franco.
Franco, exacte,
sí, sí, no, no, remarquem-ho, exdirector del periòdico, per
del periòdico i d'això, i no tenen, cap d'aquests tenen aquesta percepció ni de lluny, vull dir, jo crec que la gent, almenys jo el xilgo, bueno, i la
creus
gent...
que la Vanguardia ho té clar, això de que hi haurà el referèndum per la independència i tot això?
El de la Vanguardia té clar, el que té clar, és que, vamos...
No, la Vanguardia sempre té clar el que té clar en tots els episodis històrics, que sempre passa la trajectòria.
El director es diu Antic, però l'amo és el Conde de Godó, no?
Bueno, sí.
Però és igual, al final són els redactors i la direcció del diari.
Home, és clar, dius, tenim clar on volem anar, com amb les coses que passaran, esclar, se't pot punxar la roda d'un cotxe mentre vas d'aquí a no sé què, accidents en poden haver sempre.
Bueno, de moment Esquerra ja li ha plantat la cara una altra vegada amb el Mas, no?, que li ha dit... No aprovo pressupostos.
Sí. A mi em sap greu dir-ho avui que no hi ha el Narcís, però penseu... que el culpable de que el Pasqual Maragall hagués de convocar eleccions anticipades va ser Esquerra Republicana,
sí, clar.
Que el culpable de que el tripartit ens n'anéssim a fer punyetes va ser Esquerra Republicana,
i el culpable de que el Mas no sortís president cap
va
majoria...
ser Esquerra Republicana, i veurem què passa.
És que Esquerra Republicana...
Ho sento ara que no hi ha un Narcís.
No, escolta, passa el que passa.
Està pel que està i està fent la seva política, la que ell li convé.
Esquerra Republicana és l'únic partit de Catalunya que no va votar l'Estatut del 79, i Esquerra Republicana...
Per poc.
I Esquerra Republicana, amb el Llibert Barrera al davant, no va votar la Constitució...
Però són congruents amb això.
Clar,
no. Ho dic perquè si tu ets independentista, la Constitució, tu vols la teva Constitució.
Jo els felicito, perquè són... Però Convergència i Unió, no.
És contradictori.
Convergència i Unió va votar...
I aquí sí que tenim el Pasqual.
Clar, va votar la Constitució, va votar l'Estatut del 79, va votar...
Ha col·laborat amb tots els governs...
Veu sentir ahir o abans d'ahir en el Xavier Trias i Vidal de Llobateres, alcalde de Barcelona, que va dir... No sóc independentista, però votaré la independència.
Això és tonteria.
No, és el mateix que penso jo.
No.
Jo no sóc... A veure, perquè
no
és molt...
No som independentistes, però votarem independència.
Naturalment.
Andaia.
Perquè és molt pitjor aguantar el que estem aguantant ara.
I el dia després...
Molt pitjor aguantar el que estem aguantant ara.
Pasqual Dosó, i el dia després...
Sí.
I el dia després...
The day after.
Què faràs?
Què faré? Home, amb tots els meus esforços fer que el Catalunya pugi. Però és que tot això, no ho precipiteu, que encara falta...
No ho precipitem, no van.
El Salmon va presentar el llibre blanc de...
Però el Salmon té... El
nosaltres
Salmon,
també farem el nostre
el
llibre blanc.
El Salmon té...
Sí, doncs, no, comencem pel principi, comencem explicant com seria, com es vol. Comencem pel principi, les coses, comencem pels fonaments.
Però clar, tu estàs donant per suposat que hi haurà consulta i que podrem decidir. Oh. No,
però...
Clar, si, no, en què quedem?
No, però és que d'entrada a la gent li has de dir què vol. No de... anem-nos a tirar i ja veurem
cosa,
si a sota hi ha aigua o no hi ha aigua. Tirem-nos i ja veiem el que
passa. Però els processos
passa.
Constituents han de néixer després de la independència.
Sí.
Perquè, clar, no, a veure, una cosa. No és
no
per salvar el Pasqual.
No,
si
no,
comencen
no.
a fer estructures d'estat abans, perquè les fan abans. Si les fan després, perquè les faran
no,
després.
Per exemple, hi ha el llibre blanc que explica, per exemple, si tindran o no...
la reina o no la reina, sí.
Aquí no sabem res de res.
Abans de votar ja ho tindràs.
Sí.
Ara el problema és que no ens deixem fer la consulta. Abans de votar ja tindràs aquest llibre blanc. Per cert, no sé si ho veu veure, però si ho pots recuperar de llonces, el Francesc Homs, el portaveu, el vas veure?
És esgotador.
El van entrevistar a Intereconomia. A Intereconomia.
I diu, va sortir viu.
Va sortir perfecte per mi, incòlume, i a més va estar extraordinari. I ho deia a tall que tu li has dit a la Lourdes, que al final un tertulià li va dir, escolti, si Catalunya és el 20% del PIB d'Espanya, i Espanya té un deute de 1.000 milions d'euros...
De
un bitllet. No, diu, a Catalunya li toca pagar 200 milions d'euros. I a més de lo fotuda que està, ja em dirà vostès com se'n surten. I ell va dir que, bueno, que segurament... Diu, però de totes maneres això que diu, ja m'agradaria poder gestionar-ho. Clar, perquè vull dir, aquest senyor ja veia clar que podem ser independents. No, jo si la pot recuperar
no,
per
no,
aquí.
No té per veure clar.
Home, clar,
es posa una determinada situació de com voleu ser independentista.
Pues, tot i així ho volem.
Hi ha tantes coses, exercició, sí o no.
Jo vull veure el llibre blanc.
Quan vegi,
llegeixi i estudi el llibre blanc, decidiré què faré.
Però no és una gran ocasió poder construir un estat nou?
I tant.
Bueno,
i sense
no
l'OTAN, tu?
No ho sé.
Com
però si l'OTAN ja van votar que no.
Però
ja van votar que no. Bé, jo no vaig votar perquè no hi era, o sí que hi era i era molt petit.
Aquí el Felipe González va fer uns jocs de mans que al final no sé què va dir, d'entrada no, de salida, primer deia que no, de forma...
Convergència, deu, sí.
Què?
No, va donar llibertat de vot, Convergència. Ho vaig dir l'altre dia, no, és que vaig mirar el resultat.
I el PSC també va donar llibertat de vot.
Sí, però votaven que sí.
O no ho saps, això? Perquè no ho saps el que es vota. Quan es
no,
dona llibertat,
dona llibertat
de vot,
però nosaltres votarem que sí.
Però el Partit Socialista va dir que d'entrada votaria que no.
I tant.
Ah, sí, hostà, home, el González, tant no, va guanyar les eleccions, i no, i a la que entra...
Aquell va ser impagable.
I el Lluís Llach li va presentar una denúncia després, em sembla, no?
Qui?
Per incompliment electoral.
Sí, va haver-hi alguna bulla d'aquestes.
De totes maneres, he de dir que el Felipe González, que pot haver-hi coses que no m'agradin d'ell, penso que era un bon estadista i un home intel·ligent.
No negarà ningú.
I el cartell era... OTAN, d'entrada, no.
Sí. Era com posar un asterisc al no, no? Sí. Vagin a baix, que ja veurem que...
Vale.
Una cosa és dir quan estic a l'oposició i l'altra quan em toca governar.
I va sortir el no a Catalunya i el només, País Basc una part, em sembla.
Només
no,
a Catalunya.
Tot.
Em sembla del tot només a Catalunya. Sí, però jo tinc un llibre del Borja de Riquer que recupera totes aquestes eleccions i a Catalunya és l'única que va sortir per poc, però va sortir que no. I t'he de dir que molts militants socialistes van votar que no.
País Basc també, eh? Ara veig
tot
el mapa,
el
tot el País Basc, sí. I Navarra, curiosament.
Però llavors que ens amenacin que no hi haurà OTAN si ja no la volíem, que això és una amenaça.
Però és que el Partit Popular, Aliança Popular en aquell moment, sí, no volia entrar a la OTAN.
Aliança Popular tampoc.
No. Aliança Popular no volia entrar a la OTAN perquè l'exèrcit... Sí, l'exèrcit tenia por del que li va passar exactament. Si entrés a la OTAN, modernitzarien l'exèrcit i desapareixerien
les vaques sagrades.
Exacte.
El no va guanyar Catalunya, Navarra, el País Basc i atenció a la província de Les Palmes. Curiós, no? Escolti, ho deixem aquí. Maria Lourdes i Pasqual, fins la setmana que ve. Que vagi
adéu,
bé.
Adéu.
Gràcies.